El cafè de la ràdio. Un esmorzar d'actualitat cada dia a Ràdio Sabadell.
Encetem aquest dilluns una ronda d'entrevistes amb els representants dels grups municipals de l'Ajuntament. El tret de sortida el dona la conversa amb el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas. La formació té 3 representants a l'Ajuntament i des de fa uns mesos està liderada per Matas després de la marxa de Ciuró per esdevenir la consellera de Justícia de la Generalitat. Senyor Matas, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Deixi'm que comenci preguntant-li per la part més recent de l'actualitat política sabadellenca. De fet, la repassàvem ja en part al debat de política municipal la setmana passada. Però aquesta expulsió de Marta Morell de Podem, que l'ha deixat com a regidora no adscrita, quina influència creu que pot tenir en la política local?
Jo crec que pot tenir conseqüències amb dos vessants. Una, diguem-ne, de govern i l'altra d'oposició. L'oposició jo crec que aprofitarà aquest moment, diguem-ne, per atacar més el govern i per dir que és un govern doncs, que se sustenta amb una regidora no adscrita, inclús trànsfuga per alguns, i per tant doncs, això serà jo crec una cosa d'arribar en aquest sentit. I per altra banda, internament en el govern jo crec que no tindrà gaire influència perquè de fet la senyora Morell doncs, és tinent alcaldessa ara i ho era fa un mes i ho era des del principi. Per tant, jo crec que el pacte de la Concòrdia, pel que m'expliquen, doncs no té variacions. L'estructura de govern segueix igual, estable segons ells o elles, i per tant doncs, jo no crec que tingui influència més enllà de que la senyora Morell tingui o no legitimitat amb els seus, amb els que van votar, o tingui la consciència tranquil·la o no la tingui, que jo crec que sí. Vull dir, és una cosa interna de partit. Podem ha decidit expulsar la senyora Morell per una sèrie de motius, la senyora Morell es va intentar defensar. Jo crec que no tindrà interferències més enllà del postureo polític.
Deixi'm que li faci una pregunta, perquè vostè ha dit l'oposició aprofitarà. Junts és l'oposició, no? Junts aprofitarà també per desgastar el govern en aquest sentit?
Nosaltres no aprofitarem per desgastar en aquest sentit, perquè nosaltres el que estem aquí és construint. Podem fer dos tipus d'oposició i nosaltres, de fet, estem a l'oposició, tècnicament estem a l'oposició, i exercim oposició quan cal ser crítics amb el que fa el govern. De fet, jo dic dues coses. Quan el govern fa una cosa mal feta, dic que són els del govern, i quan fa una cosa ben feta, dic que és gràcies a nosaltres que ho fan, perquè nosaltres aprovem moltes de les coses que ells tiren endavant. Per tant, doncs, si fan alguna cosa malament, nosaltres ho criticarem com ho hem fet sempre.
Senyor Matas, m'agafo aquest fet perquè el debat de política que compartíem dimecres amb vostès ja era una qüestió que planava, no? Li preguntaven si vostè és oposició o govern. Ara vostè ha dit, tècnicament som a l'oposició. Això vol dir que a la pràctica, no?
Tècnicament en el sentit de que nosaltres no governem el dia a dia. Nosaltres no estem al cartipàs, no tenim tinent d'alcaldessa, no tenim regidoria. Simplement gestionem pressupostos i uns programes. Uns programes i uns pressupostos que ens venen delegats conseqüència d'un pacte, diguem-ne, pressupostari que anem renovant any rere any. Els nostres projectes, com bé sabeu, doncs, són de ciutat, són a llarg termini, són projectes per construir en positiu, i l'acord que tenim amb el govern, en aquest cas, de la senyora Morell i el PSC, doncs és d'estabilitat any rere any, i amb això estem. Per això dic que tècnicament no som a govern, perquè, com li deia, les decisions del dia a dia del govern doncs, són responsabilitats de l'alcaldessa i de la seva sòcia, i nosaltres el que fem és construir ciutat en positiu a través dels nostres programes, que són dos programes molt potents, com bé sabeu, que són Gran Via Ripoll i el programa de promoció de ciutat i turisme, i per això deia que tècnicament no som govern, perquè és així.
Clar, però de fet, qualsevol regidor de govern el que està fent és això, no? És també gestionar programes i pressupostos. Per tant, a la pràctica, són pràcticament regidors de govern.
Amb una diferència important, que jo no signo res. Nosaltres tot ho portem a signar al departament o al tinent d'alcaldessa corresponent, i per tant, doncs, o presidència, o cultura, o promoció econòmica, doncs són els que han d'acceptar aquests programes nostres. És un acord que nosaltres desenvolupem, tirem endavant unes idees, unes propostes, en base a un programa electoral amb el qual ens vam presentar, i des del minut zero de la legislatura estem en aquesta situació. Sí, és molt novedor i molt creatiu, perquè de fet quan ho explico a companys i companyes del partit en altres ciutats i municipis, doncs es queden parats de la situació que estem. Ens sentim còmodes amb aquesta situació. Nosaltres ens tenen per construir ciutat, farem valdre els nostres tres regidors per portar endavant els punts més importants del nostre programa electoral, i de fet ara hi ha una propera negociació de pressupostos i nosaltres seguirem demanant més coses.
Agafo la negociació de pressupostos. Sobre aquesta negociació de pressupostos, en quina posició estarà mateix Junts per Sabadell?
Doncs bé, hem de treure una negociació que encara estem immersos, diguem-ne, amb aquestes reunions, amb l'equip de govern i especialment amb la tinenta d'alcaldessa Montse González, respecte a totes les partides pressupostàries, però especialment a les que fan referència als nostres programes. Volem que els nostres programes segueixin tirant endavant, i per fer això doncs hem de veure que hi ha partides pressupostàries per tirar tant les obres de la Gran Via com els programes de promoció de la ciutat i turisme, promoció de la marca Sabadell, diem-ne, amb les vessants, diem-ne, esportiva, cultural, de negocis. Però també volem incorporar dos o tres peces més en aquesta negociació i encarar doncs, el 22 i el 23 amb un nou impuls. I amb això estem d'intentar aconseguir dos o tres peces, jo diria, d'importància rellevant.
Per tant, en aquests moments tenen aquesta part d'aquestes qüestions que deia pressupostàries que estan pendents de veure si aquestes partides per aquests projectes seus a hores d'ara les han vistes, aquestes partides en els pressupostos. Per tant, la sensació és que sí, que hi donaran suport als comptes?
La sensació és que sí, perquè sempre soc molt positiu i per tant, doncs, jo crec que ens en sortirem amb tot, no només amb això, sinó en tota la vida, jo crec que ens en sortirem. Però no ho he vist plasmat perquè el govern doncs, ens presenta el seu informe de pressupostos i aquí doncs, hi ha alguna cosa que s'apunta, especialment amb les que la idea dels programes nostres, perquè això és com una cosa de més dinàmica, més rutinària, però aquestes coses que estem intentant incorporar doncs, encara no les veig i de fet hem tingut un parell de reunions i jo espero que aquesta setmana quedi resolt perquè ja estem al final, diem-ne, de l'etapa negociadora.
Clar, si no m'erro, dilluns vinent, per tant, d'avui en vuit, que dirien les iaies, hi ha el temps per definir aquesta aprovació o no dels pressupostos en aquesta primera votació en un ple extraordinari. Tenen aquesta setmana per negociar-ho, no?
Doncs sí, per això li deia que aquesta setmana ha de quedar tot llest. I jo sóc optimista.
És optimista perquè té bons inputs, entenc.
Sí, perquè la part negociadora té voluntat de negociar i jo no entenc una taula de negociació amb la qual un hi vagi amb coses, un renuncien, els altres també renuncien i al final s'acorda un punt mig amb els quals tots hi guanyem. Ara sembla que està de moda anar a les taules de negociació amb les quals no es treu res. No és el nostre cas. Nosaltres quan anem a les taules de negociació normalment hi traiem coses.
Ara m'ha fet un salt mortal, M'està parlant de Catalunya-Espanya, no?, pràcticament. Li puc llegir això o no?
Sí, podem parlar de Catalunya-Espanya, sí, no crec que n'estiguem traient gaire cosa de les taules de negociacions i tampoc no crec que n'estiguem traient gaires coses de la negociació, diem-ne, d'Esquerra Republicana i el Partit Socialista a nivell d'Espanya, perquè si fa 4 anys estàvem lluitant per la independència, ara estem lluitant pel 5% de Netflix, cosa que no crec que sigui una negociació forta.
Em torno a Sabadell, senyor Matas. Parlava dels seus dos projectes i, de fet, part de l'entrevista va en aquest sentit. Projecte Gran Via, què és el que ha passat, de moment, en el tros de mandat que portem? Pràcticament la meitat ja, més de la meitat.
El que ha passat és que començarem a veure, a partir de final del 2022, doncs, com els brots verds d'aquestes obres que estem, diguem-ne, dissenyant i començant a licitar, doncs comencen a veure la llum i inaugurarem doncs, els diferents punts d'intervenció d'aquesta Gran Via. La Gran Via no es transforma, que és la major transformació de la ciutat en els últims 25 anys després de l'Eix Macià, no es transforma en 4 dies, ni diríem 4 anys. Haurem de tenir potser un parell o tres de legislatures per poder veure el resultat del que nosaltres imaginem d'aquesta nova Gran Via. Però sí que hi haurà unes 8-10 intervencions al llarg de diferents punts de la Gran Via, tots ells repartits de sud a nord, i per tant, doncs, jo sóc molt optimista. De fet, nosaltres estem fent diferents rutes amb els diferents grups municipals. Varen fer una ruta per ensenyar les intervencions a l'alcaldessa i al seu equip, i divendres passat varen fer també una ruta amb els senyors de Ciutadans, amb l'Adrián Hernández i el seu equip, doncs, també per ensenyar-los. I per tant, nosaltres actuem, diem, en aquest sentit, doncs, com a generadors de contingut i de transformació de la ciutat, i els estem portant a ensenyar les nostres obres, que són obres de tota la ciutat i que creiem que és positiu que tots i totes se les facin seves.
Però quin tipus d'obres, és a dir, perquè crec que el projecte aquest de Gran Via és molt element, però poc tangible per molta part dels ciutadans.
Bueno, serà tangible perquè
ho
són
serà,
obres.
Ho serà, però de moment encara no tenim la concreció, no? Em deia, 8-10 intervencions, en quin sentit i en quines zones?
Sí, doncs mira, des del nord, des de l'enllaç que hi ha entre la plaça Espanya i l'avinguda de Matadepera, per exemple, tot el lateral de la Gran Via, hi haurà intervencions per dotar-los de més verd, més carrils bici, més espai per vianants, més pacificat, menys cotxes. Això seria la part aquesta del nord. Hi ha una part important al Taulí, que és una transformació de lo que és l'entrada dels peatons i l'accés del client de l'hospital, i això també hi haurà una transformació molt, molt interessant. Llavors també a l'art tèxtil, que esdevé, doncs, aquest pol, diguem-ne, de formació, d'innovació, doncs, també tindrà un entorn molt més pacificat i d'accessibilitat entre el centre i l'altra banda de la Gran Via. I llavors, dos o tres intervencions més, una a la zona de la Fira Sabadell, una altra a la zona de la Rambla, al final de la Rambla, al costat de la Casa Gorina, per entendre'ns, on hi ha la Casa Gorina, Rambla-Gran Via, i finalment una al carrer Sant Pau, de baixada del carrer Sant Pau cap a la Gran Via, que també hi haurà unes reformes dels accessos semafòrics del creuament de la ciutat. La Gran Via té dos o tres problemes, però un bàsicament és que fa de frontera molt, molt heavy, molt forta de la ciutat. Separa la ciutat, i a vegades diu la gent, ens deien els del Taulí fa poc, deia, és que a l'altra banda de la Gran Via salvem vides. Doncs és així, a l'altra banda de la Gran Via passen coses amb innovació, passen coses amb sanitat, amb tecnologia, amb barris, amb ciutat, amb vida, no? Per tant, doncs, escolta, jo crec que aquesta transformació l'anirem veient, i jo us animo a que un dia, doncs, pugueu venir amb els nostres arquitectes i poder contrastar tota aquesta informació i per veure amb quin timing del cronograma ens trobem. I també hi ha una transformació a la Gran Via, que és el rectangle del coneixement. No és una transformació, diguem-ne, simplement de totxo, de més arbres i menys cotxes i menys contaminació, sinó que és fer del rectangle del coneixement, que és l'ESDI, que és la Fira, que és l'art tèxtil, que és el Taulí, i fins i tot el club de natació, o fins i tot l'aeroport, doncs fer tot això un pol d'atracció per Sabadell, atreure talent, atreure innovació, atreure gent que vulgui viure no només estudiar, sinó que vulgui viure a la ciutat. I per això li hem de donar una qualitat de vida amb menys contaminació, més verda, més moderna i més oferta cultural i empresarial.
M'agafo aquesta part, oferta cultural i empresarial. L'hem vist molt amb els temes de la capitalitat de la cultura catalana de cara al 2024. En qualitat de tinent d'alcaldessa, en qualitat d'alguna responsabilitat d'aquests programes interns, li dic perquè això va generar un debat també, sí. Deixi'm que li pregunti, que ho especifiqui. Quin és el seu rol en aquestes qüestions de l'àmbit més de promoció?
Sí, les crítiques van venir sobretot quan va venir el cònsol de Japó per presentar la fira de Sakura, que és una fira que organitzem nosaltres també des del programa de promoció de ciutat i turisme, i va venir el cònsol i vam fer la roda de premsa, evidentment, amb l'alcaldessa, senyora Marta Ferrés, i jo mateix, i el cònsol. És importantíssim que el cònsol de Barcelona, doncs, vingui a la ciutat a promocionar aquesta fira i a donar-nos, diguem-ne, l'impuls definitiu que necessitem perquè sigui un èxit, perquè de fet serà un èxit. I l'altre també amb el que deia vostè de la presentació del logo de la capital de la cultura en el principal per part del senyor Ramiro Fernández, que és l'autor, que és l'artista que ha fet aquesta obra. Nosaltres, amb la part, diguem-ne, de la cultura, el que fem és promocionar la cultura 24, la capital de la cultura 24, nosaltres el que fem és promocionar la ciutat a l'exterior, i atreure que ens vinguin visitants, però també que aquesta marca llueixi més del que llueix fins ara. I després hi ha la part, diguem-ne, més cultural, més d'agenda, de calendari d'activitats, que la treballem conjuntament amb el Departament de Cultura i amb la seva regidoria. Pel que fa a vostè, al meu càrrec, jo el càrrec sóc el responsable polític del programa de promoció Ciutat i Turisme i responsable polític del programa Gran Via i Ripoll. Per tant, això és el... No tinc targetes, però... Això és el que posa quan em presenten i, de fet, és el que és. Soc un responsable polític, perquè hi ha un acord polític de que nosaltres siguem els responsables des de Junts de desenvolupar això. Ara, jo quan vaig a presentar aquests actes no em presento com a portaveu de Junts, sinó que em presento com a responsable polític en representació de l'Ajuntament, perquè és un projecte de ciutat, no és un projecte de Junts, és un projecte de ciutat.
Aquest càrrec també el tenia Lourdes Ciuró?
Ho desconec si la senyora Lourdes Ciuró, consellera actual, doncs tenia aquest càrrec. A mi, com que els de comunicació me'l posen, doncs, és el que deu ser. És el que deu ser i, de fet, això no cal que estigui al cartipàs, perquè no té cap més, diguem-ne, conseqüència.
De quina manera ajuda Sabadell el fet doncs, de ser aquesta capital de la cultura catalana l'any 2024? En l'àmbit de la promoció, de quina manera ens situa el mapa?
A veure, queda molt temps perquè sigui el 24, per tant tenim 2 anys, 22 i 23 sencers, per treballar amb això. Per la nostra banda, el que farem des de promoció de Ciutat i Turisme, el que ens interessa és, en tots els àmbits, no només cultural, sinó, com li deia, esportiu, en aquest sentit, aquest cap de setmana, aquesta setmana passada, hem promocionat el torneig del Campionat d'Espanya de tennis per equips absoluts masculí aquí al Cercle Sabadellès, i això nosaltres també li hem donat suport, perquè el que volem és que la marca Sabadell esdevingui un referent en tots els àmbits. I pel que fa a la cultura, veurem, hem d'intentar ser creatius i innovadors amb el que és el contingut cultural, però també generar una indústria, que hi ha molts sentits, ja som líders, sobretot en producció teatral i en producció, diguem-ne, artística, i hem de generar aquí un debat a la ciutat i un xup-xup amb que Sabadell creixi en contingut, però també creixi en marca, sobretot amb equipaments, amb referents, i que la gent ens visiti i que vegi que tenim molts actius, i en aquest cas molts actius en l'àmbit cultural.
Amb tot això li veig plans de futur més enllà del 23. Això vol dir que Lluís Matas té claríssim que serà el candidat de Junts per Sabadell l'any 23?
Bueno, claríssim. No tot depèn d'un en aquesta vida. Cal dir que la vida de política és molt dura. Això potser és un tòpic, però és així. La vida de política és molt dura. Jo he tingut moltes altres vides, diguem-ne, amb aquests 50 anys que porto. I sí, per mi és un repte molt interessant, m'ho prenc amb moltes ganes i molta il·lusió, i dedico moltes hores, estic sempre disponible per fer créixer els projectes que tenim entre mans. I ara mateix li diria sí, em fa molta il·lusió, però no depèn de mi només, perquè el partit té les seves dinàmiques i les seves organitzacions i per tant, doncs, suposo que hi haurà primàries. Si es presenta algú altre, doncs el partit i la militància haurà de decidir qui està més ben preparat per tirar endavant el futur, però ara mateix, si m'ho pregunta, li diria que sí, però la vida dona moltes voltes i ja sap que la meva, més que la normal.
Em deia que la vida de polític és molt dura. Què és el que més li ha sorprès?
M'ha sorprès... a la vida normal, diguem-ne, a la que té vostè i la que tenim tota la majoria de gent que anem pel carrer i no som polítics, hi ha una, diguem-ne, una netetat i unes maneres de fer, diguem-ne, en positiu, de tenir una mica d'empatia amb la gent i de saber, doncs, sumar en positiu, de cooperar, etc. A la política, i això és així molt resumit, i a la política jo crec que hi ha massa postureo i massa màrqueting de guerrilla i màrqueting de Twitter i buscar el titular. Jo hi ha coses que no les acabo d'entendre perquè no hi estic massa acostumat, perquè jo no vinc de la política de base ni de partit, i a vegades em costa separar el que és la part personal i les relacions humanes, que jo les intento cultivar molt, sobretot amb altres persones de l'Ajuntament que no són del meu grup municipal, i que intento posar-me al seu lloc. I en canvi hi ha grups municipals o persones que van molt amb la Coso i Derribo, i això m'hi costa acostumar-m'hi. L'altra és la dedicació 100%, o sigui, tenim 20 grups de WhatsApp aquí oberts, de diferents tipus, i no hi ha mai dies de festa, i no hi ha mai nits tranquil·les, i sempre és un treball continu, eh? Perquè a més vas pel carrer i fas política, eh? I fas política perquè la gent t'ho demana, perquè vas veient coses, no desconnectes, però bueno, això està bé.
Clar, en aquest sentit, de cara a les eleccions del 23, caldrà veure si és vostè o no, si la militància de Junts així ho determina o no, però l'altre dia el debat de política també va dir una frase que me la vaig guardar per quan li fes l'entrevista, va dir, d'aquí un any i mig li deia a l'Èlia Soriano a Costa, la portaveu adjunta d'Esquerra que ens acompanyava, d'aquí un any i mig potser ens haurem d'entendre. És una de les coses que li està costant més, entendre's amb Esquerra Republicana?
La política, com la vida, és de persones, perquè si ara estem vostè i jo pues, aquí bé, és perquè també doncs, tenim, bueno, ens coneixem i tenim una certa relació d'anys, i llavors doncs, vostè em pot preguntar el que vulgui, però jo també li puc contestar el que vulgui, però hi ha una bona relació. Jo crec que tota la vida funciona una mica així. La relació que tenim amb la gent d'Esquerra, i especialment amb la gent de la Crida, és a vegades complicada. Jo he intentat fer entendre, sobretot al portaveu d'Esquerra Republicana, que hi ha vegades que aquestes línies vermelles no es poden trencar. I jo crec que ells les trenquen a vegades amb escreix. Però jo entenc que lo natural és que els partits independentistes s'arriben a entendre, on puguin entendre's. Però és diferent en funció de les persones que hi ha a cada municipi o cada ciutat o cada administració. En aquest cas, jo li diria que aquí estem fent sabadellanquisme i, per tant, doncs, jo defensaré els interessos de Sabadell per sobre dels interessos, per qualsevol altre interès, i intentaré sumar per Sabadell. I si aquest acord doncs, ha de ser amb Esquerra Republicana, pues, això només ho dirà l'aritmètica i el futur. I el
clar, l'aritmètica ja ho deia.
No, l'aritmètica no ho diu, perquè l'aritmètica, en tot cas, deia que, per part nostra, en tot cas, deia que els senyors d'Esquerra Republicana tenien la possibilitat de cohesionar un grup alternatiu en el govern actual, però perquè això passés havien de passar dues coses. Una, seduir a la senyora Morell de Podemos i seduir els senyors de Junts. Jo crec que no van fer ni una cosa ni l'altra. Van agafar el senyor Juli Fernández en aquell moment, va agafar i se'n va anar de vacances, es va aixecar diverses vegades de les taules de negociació, i és el que li deia abans, les taules de negociació s'hi arriba per arribar a acords. I ells no van voler arribar a acords bàsicament per un, diguem-ne, per una manera de fer molt prepotent. Vostè faci'm alcalde i després ja ho trobarem. I això no es pot, en política, jo crec que això no funciona així. El senyor Aragonès és president de la Generalitat perquè primer s'ha sentat amb els seus socis de Junts per Catalunya i han visualitzat i han organitzat un, diguem-ne, un govern conjunt. I en aquest cas no va ser així. Ara s'ha pogut, diguem-ne, visualitzar una altra alternativa. Quan vaig entrar jo de portaveu, de fet, es va com fer un moviment al voltant d'una possible moció de censura en el govern actual, però van fer el mateix. Ens van presentar un projecte en el qual Junts per Sabadell no formava part d'aquest govern alternatiu, per tant, sempre ens deixen fora. I, per altra banda, la senyora Morell no van tenir cap mena de ganes de seduir-la. No tan sols no la van seduir fa un mes, sinó que ara li diuen que és una trànsfuga i que no té vergonya. Per tant, jo crec que és molt complicat avui dia fer política, diguem-ne, d'agermanament amb algú que de manera natural haurien de ser cosins germans com són Esquerra i la Crida.
Lluís Matas, gràcies per haver-nos acompanyat avui al portaveu de Junts per Sabadell. Que tingui un molt bon dia.
Gràcies, igualment.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.